I en aquest punt del dissabte, en aquest horari de la sobretaula, algú ens pot escoltar tranquil·lament, doncs, fent una mica encara el cafetó, potser algú que dini tard, doncs, encara està a punt de dinar, altres potser esteu fent una mica allò que dius entre la migdiada i escoltant-nos tranquil·lament, altres fent feina per casa. Hi ha una persona que inclús en aquest punt del dissabte va de bòlit, perquè el món de l'esport hi ha moltíssimes coses que estan passant en aquests dies, és ja habitual a la seva feina, és inherent a la seva feina i fins i tot en un punt com és el que ara nosaltres podem conversar amb ell, el trobem amb un telèfon mòbil, amb un llavall, esperem que el telèfon se'ns comporti. Em refereixo a en Jordi Basté, actual cap d'esports de RAC1, qui dirigeix i presenta el programa esportiu Tu Diràs, que fa pocs dies, a més, va mereixer el guardó de Radio Associació de Catalunya al millor professional. I és un premi, diguem-ne, força prestigiós, uns premis als de Radio Associació que nosaltres guardem un gratíssim record. No en va a l'edició anterior, la de l'any passat, un dels premis d'honor va ser doncs, pels 25 anys d'aquest programa. Jordi Basté, bona tarda, bon dissabte.
Hola, bon dissabte a tothom, bona tarda.
En Jordi Basté ja comunica una energia en antena, una vitalitat com a magnífic radiofonista que és, però escolta'm, tu no descanses, eh?
La veritat és que descanso molt menys del que m'agradaria, perquè primer entre les hores de feina multiplicades des que em vaig fer càrrec d'un departament. Però és que més amb aquest tram final de la Lliga de futbol, amb el que significa aquesta proximitat amb la final de la Champions amb el Barça. I a sobre, amb el problema de portar al damunt una família amb una criatura gairebé recent nascuda de 4 mesos.
Això no ho sabíem. Sí, ets, ets pare sí, recent.
Soc pare recent d'una criatura de 4 mesos que, Déu gràcies, ha sortit una santa.
Com es diu la criatura?
La criatura, la petita, es diu Gabriela. Tinc una nena gran que es diu Georgia, que ja té 3 anys i mig, aquesta ja va sola.
Georgia i Gabriela.
Sí, Georgia i Gabriela, sí, sí. Dues nenes amb dos noms contundents, diríem, eh?
I la mare de la criatura també és del nostre gremi del periodisme i de l'audiovisual,
sí,
o no?
Sí, és periodista també, sí, fa producció. Es diu Adriana i és la meva dona des de fa 6 anys.
Així també comprèn l'anada bòlit d'en Jordi Basté, un professional que, tot i podríem dir, doncs, una joventut relativa, perquè en Jordi Basté té persones a la seva redacció molt més joves, en Jordi porta ja anys en aquest ofici, però és prou jove, però amb molts anys davant dels micròfons. Perquè si en Jordi escolta això...
Radio Juventud.
Què és això?
Sí. Bueno, això és, em posa la pell de gallina, això és el primer jingle que jo vaig escoltar a la ràdio.
Estem parlant de Ràdio Joventut, la versió històrica de la Via Augusta de Barcelona i abans del carrer Saragossa.
Sí, 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 sí. Jo vaig començar la Via Augusta, Via Augusta número 17, ho dic en castellà perquè jo vaig aprendre a dir-ho en castellà. Via Augusta 17 era com es deia Ràdio Joventut en aquella època, no? Que era... jo sempre dic que jo vaig... i això ho vaig dir en el discurs d'acceptació del premi l'altra vegada, que jo vaig... jo sóc de ràdio per, de família, però no perquè els meus pares i avis ho fossin o perquè el meu germà ho sigui. No, 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 no tenen res a veure amb el món de la ràdio ni de la comunicació, ells, no? Però sí per herència genètica de que a casa només hi havia ràdios. I el meu germà era el que escoltava més Ràdio Joventut, perquè més feia molt honor al seu nom. Era dir, un programa, era una ràdio que tenia programes molt joves, que hi havia el Clan de la Una, el Mil por Mil, el Quixicoses, el Sacapuntes... I eren programes que eren que em recorda molt el que és RAC1 ara, no? És a dir, una ràdio molt juvenil, molt extremadament juvenil. I aquest jingle el vaig portar tant dins meu durant tants anys, perquè jo vaig començar allà, que jo tenia 10 anys, el 76, i vaig estar fins al 83, jo allà dins, no? O sigui, són molts anys fent ràdio allà dins. O sigui, van 7 anys, a més, amb molta passió, amb molta energia i amb molt de gust i amb immensos records. Per mi és... la millor ràdio no he estat mai. A més, ho dic públicament, sempre ho he dit. Ràdio Joventut va ser la millor ràdio que va haver-hi mai.
Va ser una ràdio molt especial, que justament també en el punt de transició també va poder també adoptar uns continguts més lliures. Abans encara hi havia aquell punt també de problemàtica, de censura. Hem tingut persones al programa de l'altra ràdio que ens recordaven que havien inclús fet algun tipus de programes amb un policia darrere, a l'època final del franquisme, però una ràdio molt creativa, amb grans muntadors musicals, per una banda, grans tècnics, meravellosos creadors, molt bons guionistes, per exemple, Arguimbau, l'autor del llibre dedicat a Ràdio Joventut, que l'hem tingut al programa, actualment a Sant Cugat, amb programes com, per exemple, Rondo i altres que encara hi col·labora amb el seu punt de sentit humorístic, i a més, uns meravellosos professionals. Veus que en Jordi Basté, d'aquella època, quan ell tenia 10 anys, immediatament també ara aquesta li vindrà rapidíssimament el record de qui és.
Sacapunta!
Un clàssic de Ràdio Joventut, a Sacapuntes.
Home, el gran programa del món.
Escoltem una mica la seva entrada.
Sí, sí.
Amadíssimes sacapuntistes, oïdores en general, La euforia blaugrana se desbordó cual río por las lluvias de abril. Campeones de la Recopa, campeones de la Copa de Europa, en fin, el partido de Ginebra, disputado entre el Banco de Roma y el Fútbol Club Lewis, fue el acabose. La afición blaugrana...
Mira, tema d'actualitat justament d'aquests dies, Josep Maria Pallardó, també...
Que gran el Pallardó.
Una de les grans veus.
Quina veu tenia, quina veu té el Pallardó, quina meravella. Era el Pallardó, el Bax, l'Estadella... Va ser el primer gran programa de ràdio d'humor, el primer gran ràdio. A més, el primer programa de ràdio d'humor i, a més, el més transgressor, evidentment, el primer del més transgressor de tots. Però, a més, en el temps, jo el recordo com el més transgressor que hi havia, no? I em sembla que va ser una mica la mare... de molts dels programes que es fan ara d'humor, sigui el Minoria Absoluta o sigui els programes que van engegar l'Arús, en fi, com molts. Jo el recordo, també recordo que van fer un partit de futbol.
Van fer
un Barça-Sevilla.
Una sèrie de partits humorístics a futbol.
Sí,
que no va tenir un gran èxit, després Arús ho va reprendre amb un altre estil, i en aquell moment sí que jo va quallar, però en van fer uns quants, amb Josep Maria Pallardó i part de l'equip, que crec que en algun cas tu també hi vas participar, amb algun d'aquests programes.
Sí, amb algun d'aquests també hi vaig participar, sí.
Que suposava tot una innovació, perquè en aquell moment els locutors, que ara en parlem una mica amb en Jordi Basté, que ha fet tantes hores de transmissió esportiva, el locutor, diguem-ne, de transmissió esportiva mantenia un to com molt seriós, i en aquella època, a més, intentava mantenir una mica com una certa coanimitat, una mica de distanciament respecte als, diguem-ne, equips que jugaven. Clar, ara Jordi Basté ja ho recordava, 10 anys d'edat anava a Ràdio Joventut, anava a un programa que es deia Peques,
sí, senyor,
que presentava el gran Agustín Rodríguez, una persona, sí, que va morir molt jove, un d'aquests meravellosos comunicadors també tot terreny, no? De magazín, sí, d'esports, de qualsevol mena de programa, aquells maratons de la campanya de la sorpresa de la Joventut. Agustín Rodríguez, una persona precisament lligada a quan en Jordi Basté es posava en el micròfon per primera vegada en 10 anys, quan s'hi posava un Antoni Bastes, quan s'hi posava la nostra companya de cinema, la Conxita Casanova. Molta gent lligada als Peques i el pare Peles, fins i tot.
Sí, senyor, el pare Peles i l'Arús.
Com vas anar-hi tu allà parant el programa Peques?
Mira, això va ser com un... És a dir, és el destí. Jo crec que si amb alguna cosa crec en aquesta vida, és el destí. Jo ja et deia que jo no tinc ningú de la família que s'hagi dedicat a això, ni cap herència, ni de besavis, ni d'avis, ni de pares, no? Els meus pares tenien altres feines, i resulta que tots teníem la sort de viure a un barri molt barceloní, com és el barri d'Horta. Doncs en el barri d'Horta hi ha l'Ateneu, i a l'Ateneu el meu pare hi anava cada tarda. I l'Agustín Rodríguez, com també era d'Horta, del carrer Cadí, doncs hi anava de tant en tant. I un dia se'l va trobar. I diu, mira, ara comença un programa de criatures i tal, no sé què, a la ràdio i tal. Ah, sí, mira, tal. Jo tinc un nano que li agrada molt la ràdio, perquè a casa només... Escolta'm, que vingui. I així un dia, acompanyat del meu avi, em va portar a Via Augusta 17, vam entrar allà, i d'allà ja no em vaig moure. Vaig dir, jo d'aquí no em moc.
6 anys.
Cada dissabte...
Cada dissabte durant 6 anys.
No, cada dissabte durant... Sí, durant els primers 4 anys, és a dir, dels 10 als 16, dels 10 als 15 anys, anava cada dissabte i m'hi quedava tot el dia, perquè em resultava fascinar el món de la ràdio. I llavors ajudava el Miguelito Sánchez Bande, i ajudava el Juan Carlos Calle, i ajudava, que eren els tècnics que hi havia en aquella època per allà, i el Pere Laot, i ajudava tota aquesta gent, i el Rosselló, a tota aquesta estava fent la papallona per allà. Llavors, a canvi d'anar a buscar, hi havia una recepcionista de Ràdio Joventut, que era la Pepita Pérez, que a canvi d'anar a buscar els entrepans a tots, ens regalaven discos.
Ah, caram.
Singles, sí, la manera de pagar-me. I a partir dels 15 anys, una de les persones que encara se li ha de fer més justícia del que se li ha fet, com era el Juanito Sorroca, el Joan Manuel Sorroca, l'amic Joan Manuel Sorroca, el professor Joan Manuel Sorroca, resulta que un dia em va dir, escolta'm, per què no ens ajudes i entres dins de la redacció, no cobraràs, estaràs aquí ajudant-nos...
És a dir, que l'actual cap d'esports de Ràdio Nacional d'Espanya i Catalunya, en Joan Manuel Sorroca, també persona alta com en Jordi Basté,
sí.
Amb una persona d'aquest cas també amb una flema britànica, tot es vel amb el seu dinamisme, és sempre la persona que al veure tant allà et diu, escolta'm, per què no entres a la secció d'esports?
Sí. Això va ser que jo tenia 15-16 anys, jo recordo. A més, recordo que va haver-hi l'Antonio Rubio, que ara està a València, a Ràdio Nacional d'Espanya, que es va posar malalt. Ell feia els diumenges les curses de Galgos, al Canòdromo Meridiana.
A Meridiana?
Sí, a Canòdromo Meridiana. I es va posar malalt. I llavors no tenien substitut un diumenge per anar a donar una carrera de gossos.
I allà ambient el Jordi Basté adolescent.
I que clar, que jo, primer, i a mi els gossos lluny perquè em fotien por, no tots, però clar, a mi és cosa d'animals, jo, els animals...
Home, sort que no havies de prendre declaracions a peu de pista,
no,
Jordi.
No, primer
tu,
això...
Tu transmeties des de la grada.
Sí, primer transmeties de la grada. Gravat, a més és una cosa molt curiosa.
On registraves? Amb un nagre?
Sí, 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 sí. amb un, sí, amb un nagre, anava cap allà, enregistrava la, la cursa, cap a la ràdio, muntàvem, i llavors, com que anava esponsoritzat, que no Canódromo Madrid Meridiana patrocina este espacio, i llavors, pam, a fer la cursa aquella.
O sigui que és una, bueno, de les primeres transmissions que tu vas fer.
La primera
de curses de llebrers de galgos.
Sí. Aquesta va ser la primera. La segona va ser, ho recordaré també com si fos ara, una transmissió d'un partit de tercera divisió, que era Europa Canovelles, del Camp de l'Europa, que va guanyar l'Europa 3-0, i la tercera, que és on jo dic que vaig perdre la virginitat radiofònica a les transmissions, va ser un partit que ho recordaré també com si fos ara, perquè és que el tinc a la ment, eh? Tot això ho estic recordant com si fos ara, que és un dia que jo me'n vaig a l'Hospitalet, en un partit de bàsquet que juga l'Hospitalet contra el Bosco a la Corunya. Si l'Hospitalet guanya aquell partit, puja de categoria, puja a la primera divisió, a la màxima categoria, el pavelló ple i tal, i jo anava amb un programa que es deia A Punto, que feia el Miguel Sánchez Bande. I recordo que em van dir, aniràs a fer connexions. Abans de començar el partit, 3 minuts abans de començar el partit, el Pere Lahoz, que ara està a Catalunya Ràdio, amb aquella veu que tenia i amb aquells crins que fotia, em diu, Jordi, has de donar el partit sencer. Dic, perdó, que has de donar el partit sencer. Tenia jo 16 anys. I dic, escolta'm, però tu has de donar el partit sencer. El Miguelito, són ordres del Miguelito. I sí, doncs vaig donar el partit sencer. Suposo que me n'hem sortit, perquè si no m'hagués sortit, jo crec que no hagués passat mai més i ara estaria dedicat a una altra cosa.
Estava a punt, en Jordi Basté, havia escoltat tanta ràdio, tants professionals, i a part, diguem-ne, del teu propi estil, que doncs, amb 16 anys va fer la seva primera transmissió, bons èxits, i a partir d'aquí doncs, hi ha tota una trajectòria professional llarguíssima, bàsicament lligada durant, jo diria, 21 anys després,
21 anys, sí.
A Catalunya Ràdio, sempre lligat en el món de l'esport. Això és habitual, no? La gent que hi entreu en aquest càmera, parlaves en Joan Manuel Sorroca, tot una vella dedicada a l'esport, la magnífica redacció d'esports d'aquesta emissora que coneixes tu molt bé, els companys,
sí, tant.
Que és potser una de les que té més veterania per
a tant,
Ràdio Nacional d'Espanya i Catalunya. Som tots professionals lligats al món de l'esport durant tota l'època, doncs, vaja, durant anys i anys, alguns durant dècades, com podria ser doncs, el cas d'un Pedro García, per exemple, tan apreciat a Can Barça, amb les seves cròniques que durant tants anys ha fet, també, i també vam fer un magnífic programa especial amb el Pedro García i tants altres,
sí,
no?
Sí, home, el Pedro García, el Xavi Esclusa, el Germán García,
una
el Fernando
curiositat,
Borderías,
Jordi, del que seria transmissions, en Jordi Basté de petit, tu qui recordes escoltar més fruïció a l'hora de transmetre futbol? Tu què anaves més? Per un Valdivieso, per el propi Agustí Rodríguez, per Fernández
tot.
Abajo? Quin estil t'hi trobaries tu més identificat, en Jordi Basté, oïdor de petit?
Home, jo de petit em trobava molt còmode. Jo és que tenia una cosa, que és que jo gravava programes de ràdio i gravava les transmissions. I gravava, tenia 5 gravadores i gravava les 5 grans transmissions, no? Que sempre és aquella portada famosa que va sortir del Dicen, que era els cantaires del gol, que eren, si no recordo malament, José Félix Pons...
És veritat, jo me'l deixava.
José Luis Fernández Abajo, Miguel Ángel Valdivieso, Agustín Rodríguez i Joaquim Maria Puyal.
Correcte.
Els 5 que hi havia en aquella època.
Que el Puyal ja és una altra generació més jove, però, evidentment, bàsic i fonamental amb el qual tu també has treballat.
Jo escoltava molt Agustín Rodríguez per raons òbvies de proximitat, escoltava molt el Puyal, escoltava molt el Valdi el sentia molt... Jo era una persona que jo trobo de les més entranyables que hi ha hagut en el món de la comunicació, aquell acomiad sempre recordant a la simpàtica...
De los miembros de la Organització Nacional de Ciegos.
Sí, sí. I tot això, és a dir, és un món que si tu dius, què escoltaves? Doncs home, no, mira, jo sé que el que s'escoltava a casa s'escoltava, el matí s'escoltava molt a l'època de Ràdio 4, s'escoltava molt el programa que feia la Maria Matilde Almendros amb el Frigola.
Temps obert.
El Temps obert. Jo recordo molt que a casa s'escoltava també el programa de la Ribas Castro, de la Ciutat és un milió de coses, i del Don Pollo.
De l'època de Ràdio Barcelona,
sí,
segurament.
De l'època de Ràdio Barcelona. Recordo que a casa s'escoltava molt el programa de la tarda de Ràdio 4 de la Cèlia Motis, també.
Correcte.
Després que hi havia, em sembla, el Xavier Brudassala.
Xavi Brudassala, Joan Lluc, el Cèlebre Juvenívol.
Tant, el Joan Lluc, Déu meu. Llavors recordo també que a casa s'escoltava molt, el meu germà escoltava molt RJ2 i sentia molt que era l'emissora musical de Ràdio Joventut.
Tito B. Diagonal.
Efectivament. Llavors sentia molt ara. I llavors sentia el Clan de la Una, el Mil por Mil,
i tots
aquests programes que van marcar fortuna.
Tots els programes musicals.
Clar.
Amb aquest bagatge radiofònic, després en Jordi Basté ha fet moltíssimes hores de ràdio, ho recordàvem, i ara ja hem d'acabar. Ens mantindríem la conversa, però avui ens ha fet molta il·lusió de recordar una mica aquells inicis, perquè molts oïdors de la ràdio que escolteu el nostre programa fa tants anys també heu escoltat aquella excel·lent ràdio que ara estàvem recordant. Doncs destacar que després, doncs, 21 anys a Catalunya Ràdio, també lligat a la secció d'esports, amb molts transmissions del bàsquet, el tema també de col·laboracions en futbol Nadal a Catalunya Ràdio, Joaquim Maria Puyal, la jornada i el cerebre, no ho diguis ningú, no ho diguis a ningú, perdó. Quantes temporades vas estar en antena amb aquest programa? Acabes el 2004?
Sí, 8 anys, del 96, clar, aquesta és la desena temporada que faig nit, del 96 al 2004, no ho diguis a ningú, sí, i ara 2 anys t'ho diràs.
Quin balanç aquest t'ho diràs i quin balanç de RAC1, aquesta emissora privada en català naixent i que també va trobar una audiència i que va creixent?
Oh, estic al·lucinat, per la resposta, molt al·lucinat, perquè jo no em pensava, quan vaig fer el canvi, que va ser realment dur i traumàtic, jo no em pensava que tindria tanta facilitat, no? Però realment el fet de tenir gent jove al teu voltant et fa rejuvenir. I si tens les idees una mica clares i la gent t'empenta, escolta'm, jo crec que aquest te'n surts. I la sensació és que ens estem sortint i que ens estem sortint en nota alta.
Els peques que té, en aquest cas, en Jordi Basté al seu voltant, ja són professionals, tots llicenciats i titulats, ja tenen una altra de diferent, però ells molt jove, evidentment.
Sí.
I sempre, diem-ne, cal, jo crec, mantenir la il·lusió, no? Tots els comunicadors,
sempre,
com seria
sempre
el teu cas, la il·lusió, a part, diem-ne, evidentment, del coneixement d'allò que se'n parla, doncs és un factor no perdre. Jo crec que aquesta redacció d'esports que tu dirigeixes, doncs tens gent amb molta il·lusió, que igual que comentava jo ara, companys amb molta veterania d'aquesta casa que encara conserven la il·lusió per transmetre l'esport, i una cosa no treu l'altra, es pot mantenir la il·lusió, evidentment, amb molts anys d'ofici.
No és un problema d'edat, és un problema d'alien.
Evidentment.
És un problema d'alien. Si tens l'alien dins, és igual que en tinguis 20, que en tinguis 58.
Però el teu alien és molt radiofònic i potser no tant televisió, ni que també vas fer una bona feina amb el gol a gol, però jo crec que el teu mitjà, evidentment, 100%
és... A més, no me n'amago
mai, la ràdio, no?
No me n'amago, que em pregunta la pregunta de moda, és algun dia tornaràs a fer tele? Dic, no ho sé, ni em preocupa, ni m'interessa. És a dir, si ve, bé, i si no ve, no ve. Em sento molt còmode fent ràdio, i en tot cas tinc una propietat que és la ràdio, i en tot cas vaig de llogater a la tele.
I formació autodidacta, per tant?
Sempre.
Amb l'escola de Ràdio Joventut, però sí, ja no hi havia l'escola aquella cèlebre de la teva època, ja no existia la cèlebre escola de joventut.
No existia, però jo vaig aprendre a base de mirar, d'escoltar...
De pràctica.
I doncs... llavors vaig anar a fer una mica de teoria a l'autònoma, però sempre he considerat que a les universitats encara els hi falta el punx aquell de tenir més voluntat de practicar més que no pas de tant de teoritzar.
Agraïm molt sincerament en Jordi Basté que avui en aquest punt el dissabte hagi aturat aquest vehicle per parlar amb el nostre programa. Que vagi molt bé l'activitat aquest cap de setmana, els propers dies també de molta feina, i novament felicitats per aquest premi que doncs recentment vas rebre també de la pròpia Ràdio Associació de Catalunya, el millor professional, a seguir estimant aquest mitjà de comunicació i a seguir visquent la ràdio amb tanta vitalitat com tu saps transmetre. Els oïdors una mica com hereu d'aquells meravellosos comunicadors que molta gent jove ja no va poder escoltar, però que, en fi, d'alguna manera l'herència que ara tu deies de la gent que té la teva edat encara doncs ho manteniu. Hi ha algunes reminiscències en aquella forma de fer ràdio.
Sí, senyor.
A mantenir-la i a comunicar-la.
Moltes gràcies i només 10 segons per donar una abraçada a tots els companys de Ràdio 4, que els periodistes que formem part d'aquest territori, que hem crescut escoltant Ràdio 4 des de petit, com abans et comentava, que estem amb tots els treballadors, que estem amb l'essència del que ha estat, del que és i el que ha de ser l'emissora, i que hi ha molta gent que lluitarem amb vosaltres perquè podeu continuar endavant amb el que heu estat per nosaltres els germans grans de la comunicació en català.
Doncs moltes gràcies per aquestes paraules, Jordi, en nom de tots els companys de la nostra emissora, i fins una propera ocasió. Bon dissabte.
Molta sort, moltes gràcies.
L'altra ràdio, a Ràdio 4.